Ràdio Igualada, serveis informatius. Igualada Notícies.
Avui és dimecres, 16 de març. La Noia tanca el mes de febrer amb 1.855 aturats menys que fa un any. Segons dades de Comissions Obreres a la comarca, el passat mes de febrer es va tancar amb una xifra de 7.310 persones desocupades a la Noia, 1.855 menys que ara fa un any. Tot i les incerteses a nivell internacional, segons el sindicat, des de la reforma laboral estem davant d'una tendència a la recuperació de l'activitat i del mercat de treball. Escoltem el coordinador de Comissions Obreres a la Noia, Alfred Simó.
Són molt bones dades perquè van en una tendència, és a dir, aquestes dades no són només d'un mes, sinó que ja venim després de l'estiu, que estem veient que cada publicació de noves dades de l'atur el que fa és portar-nos a escenaris de millora que no s'havien vist o que feien molts anys que no es veien.
I no deixem de parlar de Comissions Obreres perquè el sindicat titlla d'històric el seguiment de la primera jornada de vaga educativa a la comarca. Des del sindicat asseguren que el seguiment de l'aturada secundària ha estat gairebé del 70% i a primària una mica inferior. I Esquerra Republicana Igualada veu la ciutat estancada i amb el risc de convertir-se en una ciutat dormitori. El portaveu del grup municipal d'Esquerra Igualada, Enric Conill, ha analitzat les dades presentades per l'informe anual de la Cambra de Comerç a la Noia corresponent al 2021. L'informe detalla que 15.000 anoiencs marxen cada dia per treballar fora de la comarca. El portaveu d'Esquerra considera que aquesta dada és una mala notícia i evidencia que no s'estan fent les coses bé.
Quan diem 15.000 persones que se'n van cada dia a treballar a l'àrea metropolitana o a àrees de metropolitanes d'altres ciutats, al final el que estem dient és que Igualada s'està convertint en una ciutat dormitori. No agrada verbalitzar-ho, però és la realitat. I jo crec que això és preocupant de cara a una ciutat que vol ser tractora i que vol ser, diguéssim, tractora de talent també. Crec que el fet de convertir-nos en una ciutat dormitori és perjudicial, per exemple, pel comerç, és perjudicial pel teixit empresarial, és perjudicial fins i tot a nivell de ser atractius o que s'estableixin noves famílies, perquè...
També us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut a una parella per estafar més de 80.000 euros a una persona de la comarca de l'Anoia. Agents d'Igualada han detingut un home i una dona de 38 i 50 anys, respectivament, com a presumptes autors d'aquest delicte d'estafa. I al final d'aquest informatiu repassarem, com sempre, tota la informació esportiva amb el Jordi Quintana. Bona tarda, Jordi, de què ens parlaràs avui?
Hola, Montse, bona tarda. Avui explicarem que l'entrenador de l'Evens Club Bàsquet Igualada Femení, Sergi Alamillo, ha anunciat que deixarà l'entitat a final de temporada i que la Unió Deportiva Montserrat perd a les Comes contra l'Olivella per 1-2 i s'ha situat en zona de descens a Segona Catalana.
Igualada Notícies, amb Montse Sanou.
I abans d'ampliar tota la informació d'aquest Igualada Notícies d'avui dimecres, volem conèixer també quina és la previsió meteorològica.
L'Observatori de Pujal t'ofereix el temps.
Anem cap a l'Observatori de Pujal. Albert Borràs, quin temps ens espera?
De cara als propers dies, demà dijous, sembla que els núvols es podran desenvolupar una miqueta més i sobretot cap a l'oest de la comarca, avui aquí podríem tenir algunes precipitacions. En general seran febles, però poden acumular algunes dècimes de litre o fins i tot algun litre per metre quadrat fora d'aquesta part de la comarca. També podem tenir algunes gotes al llarg del dia, en general precipitacions molt febles. Amb unes temperatures al matí d'aquest dijous que seran més altes, al migdia quedaran més curtes. De cara a divendres, els núvols i les gotes també poden fer acte de presència, seran això, gotes, les que podran caure, amb unes temperatures diurnes que baixaran una miqueta més, un ambient diurn, una miqueta més hivernal.
L'Observatori de Pujal t'ha ofert el temps. Més informació a observatoridepujal.cat.
Passant 4 minuts i mig de l'hora en punt, entrem ara en matèria. I I comencem destacant que la noia tanca el mes de febrer amb 1.855 aturats, menys que fa un any. Raquel Calcina, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Segons dades de Comissions Obreres a la comarca, el passat mes de febrer es va tancar amb una xifra de 7.310 persones desocupades a la noia, 16 més que al gener, però 1.855 menys que ara fa un any, el que suposaria un descens de més d'un 20%.
Així és, tot i les incerteses a nivell internacional, segons el sindicat, des de la reforma laboral, que estem davant d'una tendència a la recuperació de l'activitat i del mercat de treball, amb més persones afiliades i evidenciant signes clars de millora i dinamisme. Escoltem el coordinador de Comissions Obreres a l'Anoia, Alfred Simó.
Són molt bones dades perquè van en una tendència. És a dir, aquestes dades no són només d'un mes, sinó que ja venim després de l'estiu, que estem veient que cada publicació de noves dades de l'atur el que fa és portar-nos a escenaris de millora que no s'havien vist o que feien molts anys que no es veien.
Segons Simó, des de la reforma laboral s'ha constatat també un fort increment del nombre de contractes indefinits.
El que incrementa molt és el número d'indefinits, és a dir, de contractes indefinits, com no podia ser d'altra manera, perquè una de les fites d'aquesta reforma laboral és anar més enllà del que teníem fins i tot abans de la reforma de Rajoy i consagrar en l'Estatut del Treballador que per defecte un contracte és indefinit, és a dir, un contracte, si no té una casuística i una justificació molt seriosa, no pot ser ja per defecte temporal.
Malgrat la millora de les dades, segons el sindicat, alguns col·lectius continuen patint la precarietat laboral, especialment les dones, els joves i les persones migrades. D'altra banda, pel que fa al fort increment de l'IPC, el coordinador de Comissions Obreres a l'Anoia assegura que serà necessari millorar els salaris per fer front a l'augment dels preus.
Ja veníem d'un IPC elevat i si a sobre hi afegim això, doncs sí, evidentment això tindrà una repercussió i ja dic, esperem que el context es calmi i que les coses vagin a millor perquè el gran cavall de batalla és l'IPC i ara mateix doncs estem plantejant des del sindicat, evidentment que això, la negociació col·lectiva haurà de recollir-ho i haurem de trobar alguna clau per incorporar millores salarials mentre duri aquesta alça dels preus.
I no deixem de parlar del sindicat, Raquel, perquè Comissions Obreres a Noia titlla d'històric el seguiment de la primera jornada de vaga educativa a la comarca.
Doncs sí, Montse, des del sindicat asseguren que la resposta que ha tingut la vaga aquest dimarts a la Noia ha estat històrica. Segons el coordinador de Comissions Obreres a la comarca, Alfred Simó, el seguiment de l'aturada a secundària ha estat de gairebé el 70% i a primària una mica inferior. Unes xifres de participació que, segons Simó, no es produïen des de les vagues històriques de 1987.
Ha sigut una resposta històrica, o sigui, només et tinc que dir que per trobar xifres de participació tan altes, que encara bé, ens estem esbarallant sobre els percentatges i tot això, doncs hauríem d'anar al segle passat i molt enllà del segle passat, a les vagues històriques de l'any 87. I sobretot a secundària ja hem fregat el 70% de participació del primer dia, primària una mica menys, però també és un seguiment històric.
Simó ha volgut deixar clar que la vaga convocada aquests dies no és només per l'avançament del curs escolar, sinó que és conseqüència de molts altres temes.
Són moltes temàtiques enrarides que es compliquen molt, o sigui, són grans temes que després el dia a dia de l'aula es complica molt. I venim d'una pandèmia on, per exemple, la feina que han fet els docents i els equips directius ha sigut salvatge i l'exigència del departament ha sigut tremenda. No se'ls ha fet costat amb gairebé res, se'ls ha abandonat en els moments que més necessitaven del concurs del departament, quan han tingut conflictes amb famílies, conflictes amb col·lectius que suposaven a certes mesures de protocol de la pandèmia.
Per últim, des de Comissions Obreres a Noia asseguren que probablement el seguiment de la vaga no serà tan elevat durant la resta de jornades que hi ha convocades. Recordem que aquesta vaga d'educació, en un principi, si no s'arriba a cap acord, està convocada també per avui, demà i els dies 29 i 30 de març.
I Esquerra Republicana Igualada veu la ciutat estancada i amb el risc de convertir-se en una ciutat dormitori. El portaveu del grup municipal d'Esquerra Igualada, Enric Cunill, ha analitzat les dades presentades per l'informe anual de Cambra de Comerç a l'Anoia, corresponent al 2021. L'informe detalla que 15.000 anoiencs marxen cada dia per treballar fora de la comarca. El portaveu d'Esquerra considera que aquesta dada és una mala notícia i evidencia que no s'estan fent bé les coses.
Quan diem 15.000 persones que se'n van cada dia a treballar a l'àrea metropolitana o àrees de metropolitanes d'altres ciutats, al final el que estem dient és que Igualada s'està convertint en una ciutat dormitori. No agrada verbalitzar-ho, però és la realitat. i jo crec que això és preocupant de cara a una ciutat que vol ser tractora i que vol ser, diguéssim, tractora de talent també. Crec que el fet de convertir-nos en una ciutat dormitori és perjudicial per exemple pel comerç, és perjudicial pel teixit empresarial, és perjudicial fins i tot a nivell de ser atractius o que s'estableixin noves famílies, perquè...
Cunill afirma que Igualada no avança i que una gran part de la responsabilitat és de l'actual govern municipal.
Si vols viure, diguéssim, fora d'allà on treballes o tens una bona comunicació a nivell de transport públic o comença a preparar la cartera, i la realitat és que no tenim una bona connexió a nivell de transport públic. Per tant, crec que aquí hi ha una reflexió profunda a fer i al final, des del nostre grup municipal, des d'Esquerra, sempre arribem al cap del carrer, que és que al final som on som, tenim els números que tenim, tenim les dades que tenim, perquè senzillament fa 10 anys que no fem els deures, és a dir, fa 10 anys que aquesta ciutat està estancada.
El Republicà destaca que, malgrat algunes dades de l'informe de la cambra són positives, en comparació d'altres zones es continua sense créixer amb prou força. El portaveu d'Esquerra també creu que s'ha de parar especial atenció al teixit comercial de la ciutat, tot i que actualment s'estan obrint més botigues que no pas n'han tancat des de l'inici de la pandèmia. Cunill considera que el balanç s'ha de fer dels 10 darrers anys.
Però si agafem un període representatiu, diguéssim, crec que no convencerem a ningú. Si agafem els 10 anys últims i li explica qualsevol ciutadà que Igualada s'han obert més botigues que no s'han tancat, crec que no s'ho creurà ningú. Però bueno, si ell vol continuar-ho explicant, no passa res. Però vaja, jo crec que és una evidència que en l'àmbit del comerç, i ja no només a nivell d'Igualada, és que és una evidència a nivell de país, perquè el comerç s'està transformant i que, per tant, vaja, fer discursos, jo n'hi dic, bonistes i triomfadors sobre realitats que al final no són així.
El portaveu republicà considera que les dades dels darrers 10 anys són molt diferents a les que es poden presentar en un curt període corresponent a la postpandèmia. I ara repassem d'altres informacions en format de breu. En clau de successos, els Mossos d'Esquadra detenen una parella per estafar més de 80.000 euros a la noia. Agents de la Unitat d'Investigació d'Igualada han detingut un home i una dona de 38 i 50 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa. A finals de l'any 2021, la víctima va establir una relació d'amistat amb una dona que va començar a demanar-li diners per obrir un negoci fictici, amb l'excusa que tenia dificultats econòmiques. La víctima li donava diners en efectiu i, si no en tenia, anaven juntes a l'entitat bancària a retirar-ne. Tot apunta que quan feia aquestes operacions bancàries, la dona va aprofitar per veure el codi de seguretat del compte corrent sense que ella se n'adonés. Els detinguts haurien retirat fraudulentament del seu compte bancari més de 80.000 euros. La setmana passada la parella va ser detinguda a Martorell per presumpta estafa bancària i han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell. D'altra banda, les instal·lacions del circuit per motor de Castellolí van tenir una ocupació de més de 200 dies l'any 2021. L'equipament ha recuperat bona part de l'activitat que registrava abans de la pandèmia i continua sent un pol d'atracció important per a les marques d'automoció. Ho demostren les xifres, com les dels dies d'ocupació, que el 2021 van ser de més de 200. Concretament, l'any passat, el complex esportiu de Castellolí va tenir el circuit de velocitat ocupat un total de 158 dies, amb la presència de grans marques automobilístiques com McLaren i Toyota. L'àrea off-road van registrar una activitat d'un total de 62 dies i el campus motor Anoia de 25 dies. Podeu trobar més informació sobre el parc motor a circuitparmotor.com. I el col·lapse ecològic arriba demà a Igualada de la mà dels diàlegs capitals. L'antropòloga i enginyera Yayo Herrero, una de les investigadores ecofeministes més influents a escala europea, conversarà amb Pere Fullana, especialista en anàlisi del cicle de la vida i el canvi climàtic. Aquest diàleg capital es farà demà a 8:15 del vespre al Teatre Municipal L'Ateneu sota el títol El repte del segle XXI, el col·lapse ecològic. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la prèviament a tiquetsigualada.cat. I per últim, assenyalar que el Consell Comarcal de l'Anoia ofereix 4 formacions a través de la xarxa de productes de la terra. La primera formació serà aquest dissabte 19 de març al Bruc, sota el títol Poda d'Oliveres, mètode Tomàs Llop. Aquest cicle de formacions s'emmarca dins del projecte del Parc Agrari de la Conca d'Òdena i per inscriure's cal omplir un formulari que trobareu a la nostra pàgina web radioigualada.cat. I abans de donar pas a la informació esportiva, volem fer també un cop d'ull a l'agenda cultural. Demà a les 7 de la tarda es durà a terme a la Biblioteca Central d'Igualada una nova trobada del Club de Música. La musicòloga Anna Romeu i Solà aproparà als assistents l'obra de Pierre Jean, del compositor noruec Edvard Grieg. El club és obert a tothom i per participar no cal inscripció prèvia. D'altra banda, en el marc del cicle Gaudí, demà a les 8 del vespre, es projectarà a l'Ateneu Cinema la pel·lícula 6 dies corrents. Aquest film de Neus Ballús, que ha rebut 5 premis Gaudí, relata una setmana la vida de 3 treballadors d'una petita empresa de fontaneria i electricitat. Podeu trobar més informació al web ateneucinema.cat. Per últim, demà a les 5 de la tarda, al Casal del Passeig, tindrà lloc la xerrada Volem renovables a casa. En aquest acte s'explicarà als assistents com trobar informació d'interès sobre els nous comptadors digitals, conèixer el que consumeixen i com rebaixar la potència contractada. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's adreçant-se al mateix casal o bé trucant al telèfon 93 803 33 12. I ara sí, és moment d'ampliar tota la informació esportiva amb el Jordi Quintana.
Igualada Notícies. Esports.
L'entrenador de l'Evens Club Bàsquet Igualada Femení, Sergi Alamillo, ha anunciat que deixarà l'entitat a final de temporada. El tècnic igualadí té 44 anys i ha decidit posar fi a una carrera de 30 anys lligat al club igualadí. Alamillo considera que ja ha complert una etapa i de la que ha assegurat que guarda molt bons records. El fet que hagi anat a viure a Barcelona, que ha canviat de feina i que el mes passat va estrenar paternitat, han estat els motius perquè acabi una etapa al club que el va formar com a entrenador. Escoltem Sergi Alamillo.
La decisió ja estava presa ja fa molt de temps, molt meditada, i bé, el fet de canviar de ciutat, la nova situació familiar, la nova logística que necessites, més el canvi i la transició de feina que estic fent, doncs el més lògic i el més coherent és que deixi d'entrenar a Igualada, no? I després de gairebé 4 anys de ser el primer entrenador del primer equip del sènior femení, doncs també tanquéssim una etapa.
El comiat de Sergi Alamillo al Club Bàsquet Igualada no es produirà fins a final de temporada. Ara té el repte de jugar a les fases d'ascens a Lliga Femenina 2, que comencen aquest dissabte. I la Unió Deportiva Montserrat perd a les Comes contra l'Olivella per 1-2 i s'ha situat en zona de descens a segona catalana. El conjunt igualadí va encaixar el 0-1 als 30 minuts de la primera part amb un gol en pròpia porta. Tot i així, Fermín Robledillo, als 6 minuts de la segona part, va marcar l'empat a 1. Ara bé, quan faltaven 20 minuts per acabar, l'Olivella va fer l'1-2 definitiu. Ara el Montserrat és tercer per la cua a la classificació de segona catalana. L'entrenador del Montserrat, Jonathan Moreno, considera que l'equip no mereixia perdre aquest partit.
El peso del partido lo llevamos nosotros, y que ellos estaban como defendiendo y rechazando balones. No hicimos un partido brillante, pero yo creo que hicimos méritos para ganar el partido. Pero ya se sabe que al final lo que mandan son las áreas, tuvimos las ocasiones, las fallamos, y tenemos que transmitir a los jugadores un poco de tranquilidad, porque yo creo que son situaciones en las que el nerviosismo hace que cometamos esos errores.
Aquest dissabte el Montserrat visitarà el camp del Terlenca barcelonista del Prat de Llobregat.
Gràcies, Jordi. Amb aquesta informació esportiva posem el punt final a aquest Igualada Notícies d'avui dimecres. Us deixem ara amb la Noia 33 i el nostre company Xavi Amat. Que acabeu de passar un bon dimecres.